A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a Tertúlia. Avui dijous, o prèvia de divendres, com diuen alguns. Avui també doncs, tinc la gran possibilitat i la gran sort de poder tenir mixitat a la tertúlia, que és una cosa doncs, important, per dir-ho així. Sent galants, comencem com sempre per la part i la gent femenina. Judit Pallarès, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me un altre cop, Enric.
Un plaer tenir-te aquí. Joan Anton Regí, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me també.
Bueno, ja és un plaer tenir-vos i a més doncs, tinc, com deia la Judit abans d'entrar, tinc vessants, diguem, avui molt múltiples. Diguem, tinc la part artística, tinc la part, diguem, més coneixement polític institucional, o sigui que avui tindrem doncs, una tertúlia, diguem, molt àmplia, no? Començo per la part cultural. Notícia ahir amb l'Institut Cervantes de més intercanvi a sobre per promoure doncs, cultura, difusió, bé, coses bones, perquè sempre dona creure que la cultura és el parent pobre, diguem, de molts pressupostos a vegades. No sé com ho veus tu, Judit, això.
Ah, però ja començaries per ell.
No, et faig la pregunta.
Pel tema
et faig la pregunta.
Bueno, jo crec que això era així fa uns anys, perquè o sigui, potser 20 anys enrere, el que era cultura i esport era com això, com tu dius, es considerava la part més pobra. Però jo crec que els últims anys això s'ha revertit bastant, perquè a més s'ha entès molt bé ja també des de la classe política la gran importància que té a nivell social tant una cosa com l'altra i a nivell, doncs, sobretot, la promoció de la cultura, doncs, aquests lligams que es fan, no? Ara, i aquella acció positiva que té amb tot el nostre entorn, amb els nostres joves, amb la socialització, amb el capital social d'un país com el nostre, i jo crec que això s'ha revertit bastant, tot i que és evident que encara, doncs, ja, bueno, doncs, al final les finances és el que té, que bueno, pues, els recursos són els que són i has de poder arribar a moltes altres coses, no? Però jo crec que comparat amb molts anys enrere crec que s'ha revertit bastant aquesta visió i crec que això anirà increixent a més, bueno, tinc l'esperança que serà així.
Bueno, té que ser així, com dius tu, la classe política n'ha agafat consciència i tot va per aquest sentit perquè clar, és... bé per avui i per als dies següents també,
sí,
per al futur de les generacions.
És un procés d'entendre de que el valor, en realitat, on s'afegeix valor, no està en els diners que tu hi poses, sinó en el resultat final d'allò que estàs produint, no? I jo crec que, bueno, és una qüestió que cada cop s'està entenent una mica millor.
Joan Anton.
No, jo, mira, sempre jo, quan em pregunten sobre aquest tema, jo sempre explico, sempre no, des de fa uns anys parlo, jo treballo molt a Alemanya, no, perquè tenen molt mercat de teatres, etc. I jo sempre explico que quan va arribar la pandèmia, una de les primeres mesures que va fer el govern alemany és que la cultura la van declarar bé d'interès vital primari, o sigui, tenia el mateix reconeixement que la salut, que l'educació, i aleshores doncs, això dona una idea de la importància que té la cultura en la nostra societat. Com deia Bernstein, la cultura o els concerts o la música no paren guerres, no, però fan millors ciutadans i aquests millors ciutadans voldran viure en societats més justes, societats més equilibrades, on hi ha menys desigualtats, etc. I penso doncs, que governs que inverteixen en la cultura, que no és entreteniment, que això també és una cosa que s'ha de matitzar, que la cultura no és entreteniment, són moltes més coses, doncs... penso que tenen molt clara aquesta visió de tenir societats millors, més justes, més equilibrades, amb menys desigualtats i que cal treballar en aquesta línia i que cal tornar doncs, una mica que la cultura agafi aquesta importància. Naturalment, entenem, com ella ha dit, que els recursos són els que són, però i que sí, que si tu no... tanques, que si tu tanques un teatre és una cosa i si tanques un hospital és una altra, vull dir que hem de ser conscients també d'aquestes coses, no? Però crec que és important i que cal sempre treballar en que pugui tenir la cultura i en aquest cas l'esport, com has comentat, també el màxim de recursos.
Per el que dius tu, Joan Anton, és que una cosa, estem molt parlant aquests dies, que avui és el dia de la salut mental i del benestar, que són dues coses que van molt lligades, sí. No? Musicoteràpia, ja sabem que té una eficiència. La música sobre el feto i el nadó també sabem que té una eficiència. En certes patologies sabem que la música també té una eficiència. Agafo la vessant musical,
sí,
eh?
Sí,
després
sí,
hi ha
sí.
La vessant cultural, com dius tu, perquè, clar, la cultura no és només música. Pot ser música, pot sí. Ser pintura, pot ser art, pot ser museus, pot ser moltes coses, diguem, que entren dintre del cultural. És cert que a Andorra hem tingut un creixement també en aquest àmbit, perquè del que es feia fa potser 20 anys enrere a nivell cultural al país, el que es fa avui dia i el que es vol continuar a fer créixer, heu tingut de veure també una millora, diguem, sí. I una embranzida, per dir-ho així, tant per part d'acceptació del públic com de les institucions.
Sí, absolutament. És la vida cultural que tenim a Andorra és molta, molt rica i molt variada. Jo a vegades m'enfado amb gent que em diu no, és que no es fa res. No, es fan moltíssimes coses, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. Si cada dia vols anar a veure alguna cosa, pots anar a veure una exposició, un concert de gran format, de petit format. Clar, no és una gran ciutat com Barcelona, però si féssim un tant per cent dels actes culturals que hi ha en base a la població, jo crec que podríem estar per sobre que moltes grans ciutats en nombre de possibilitats culturals que tenim i d'activitats culturals que podem fer. No només la cultura no és només assistir com a espectador a actes culturals o visitar exposicions, sinó el fet de que puguis estudiar doncs, instruments, de que puguis fer classes de teatre. La major part d'elles... subvencionades per, o sigui pels comuns o sigui pel Ministeri de Cultura, vull dir que crec que tenim molta activitat i ha agafat molta embranzida. Hem fet un passos de gegants respecte a quan jo era petit, que jo recordo doncs, que hi havia molt poques coses de teatre que venien a Andorra i ara tenim doncs, la temporada de teatre, o sigui que hi ha moltes coses en aquest sentit, però cal treballar, jo crec que en una cosa que jo crec que és que ara hi ha un canvi i espero que sigui un canvi per a millor, i és que és cert que durant un cert temps totes les, i ho faig entre cometes, humanitats estaven una mica sortint dels plans curriculars, no? Coses com la filosofia o el llatí o totes aquestes coses molt relacionades amb la cultura s'estaven traient dels plans d'estudi. I ara estem tornant a veure la importància de tot això, la importància d'educar en la cultura i que havíem anat una mica contra això i ara crec que està canviant la tendència i espero doncs, que això també ens arribi perquè és important tenir uns coneixements molt més humanistes en aquest sentit i més relacionats amb la cultura per, com deia, crear millors societats.
Jo crec que, a més, Andorra ha hagut un canvi important d'algunes qüestions que, com deia ara, no? el senyor Reggi, que és un honor per mi compartir
no, per
la tertúlia.
Favor, per mi,
però que, per exemple, tenim moltes coses amb nom propi a Andorra, no? I això potser fa uns anys no era tan evident. O sigui, tenir aquestes companyies de teatre amateurs des dels punts joves, de les parròquies que han sortit, amb aquests moviments d'expressió, jo crec que importants propis. Abans havia com una certa, no?, una societat molt tancada i ens feia, no sé, aquest sentit del ridícul tan ampli que de vegades existeix en certes cultures, que jo crec que hem fet un pas endavant i en aquest sentit s'ha superat, no? I aquestes companyies que hi ha aquí en Camp, a la Massana, no? De gent gran que s'implica en fer teatre, de gent molt jove, jo crec que això també impulsa aquest moviment, no? Que cada cop no únicament tinguem una agenda molt plena, sinó que a més totes les persones que hi participen doncs creixen en molts sentits, no? I jo, com comentaves tu mateix ara, Enric, hi ha coses super demostradíssimes en qüestió del servei, no? Quants físics a la història hi ha que eren músics, no? I com la música desenvolupa també una part molt important del teu cervell, com treballes la memòria quan has d'estudiar-te una obra de teatre, com ocupes el teu temps, per exemple, amb la gent jove, jo que havia portat temes de joventut, també afers socials, no? Ostres, doncs millor que invertim avui en que tots aquests joves estiguin molt implicats en la cultura, molt en activitats doncs, també esportives, però que això és un bé a futur, no serà després un altre problema des d'una altra perspectiva que també requerirà uns altres recursos públics. Per tant, quan parlem amb salut de prevenció, penso que una de les qüestions també en temes de salut mental i de vida comuna hauríem d'entendre que educar en aquest sentit, no?, i treballar totes les parts de la cultura, l'art, la música, també és una manera de jo crec que de tenir societats també més intel·ligents i joves més capacitats per tenir un esperit crític molt més important, que jo crec que això és molt necessari, que avui en dia el tema de les xarxes socials i tot això el que requereix és educació en esperit crític, i crec que la cultura l'aporta.
De lo que estàs dient, Judit, m'estàs posant amb safata un enllaç junt amb avui, que és Dia de la Salut Mental, mm-hmm. i cultura. Fa pocs dies, doncs, el Jordi Truguet, que he tingut aquí a la tertúlia, que ha fet l'obra Bipolar, doncs sí, fa sí. una obra de teatre molt lligada amb salut mental, però ell ens va comentar que doncs, va rebre més acollida per part d'institucions, govern i tal, que no pas associacions, que no van ser potser tan receptives a voler doncs, fer una obra de teatre posant doncs, aquestes dificultats i aquestes que moltes famílies
sí,
pateixen.
Sí, hi havia com una sensació no, d'una susceptibilitat molt àmplia amb el sentit de que com ell té aquesta part més còmica no, dins del que és aquesta expressió, però jo penso que era molt, sincerament, amb el meu criteri personal, no puc dir res més, però jo crec que l'obra Bipolar és una exposició claríssima d'una situació del tema de la salut mental, jo crec que molt important, encara que hi hagi aquest toque d'humor que de vegades una persona bipolar també te la porta quan estàs amb ella, per tant jo crec que ell expressa algo que és molt real, i sí que va haver-hi una reticència, perquè jo la coneixia, no, de pensar que potser se'n feia una mica de mofa, no? o de riure sobre la situació, però jo crec que si l'ha de donar la lectura, que a més també és molt important quan parlem del pensament crític, que precisament tu has de poder entendre el que allí s'està exposant i sota quina part està. No? És, bueno, és canviar una miqueta el xip també de l'atenció que hi havia. Abans les persones amb salut mental doncs estaven totes tancades, no? I algú tenia doncs, una persona a casa amb una deficiència i l'enviava a un centre i potser la veia quan la veia. Avui en dia, per sort, no estem aquí, i Andorra és molt més humana avui en aquest sentit, i jo crec que parlar-ne d'això i exposar-ho com ho fa el Jordi Truguet, pues bueno, tot i que bueno, això segur que el Joan Anton ho sabrà millor, no? Perquè al final quan presentes, fas una exposició i una obra, doncs tens crítiques bones i crítiques dolentes, qui sí. ho entén millor i qui ho entén pitjor, però lo important és que tu estàs expressant algo d'una manera que jo crec que és vàlida, no?
De lo que diu la Judit, Joan Anton, a vegades és cert que quan hi ha un punt d'humor sí. molt controlat i molt educat, perquè hi ha humor de tots tipus, diguem, però en aquest cas, doncs, humor molt controlat, a vegades el missatge és més impactant i flueix més sí. per moltes persones que no pas si el missatge fos més pla, no? Per
sí, sí. A veure, jo crec molt en el sentit de l'humor per arribar a explicar grans coses, i és una manera d'arribar a una complicitat amb l'espectador que si et posessis massa seriós potser no arribaries, no? El fet de que hi hagi aquesta complicitat creada en base a l'humor, o per exemple estic pensant en l'obra que va dirigir l'Ester Nadal entre tu i jo no en fem un de sencer amb el Quim Llisorga, em sembla que es diu, que també parlava, no és ben bé el mateix, saps, però que també utilitzava l'humor per parlar de la història del Quim. Penso que són maneres molt, molt potents d'aconseguir una complicitat amb l'espectador i que entri més en la història. Jo penso que l'escenari és un espai de llibertat. Això és la primera cosa, això és sagrat per mi. Aleshores penso que tu has de poder pujar a l'escenari i explicar la teva història com fa ell. Ell explica la seva història, la fa amb el seu llenguatge, que en aquest cas és un llenguatge més humorístic, i la gràcia està en que hi ha moments que rius i que després reflexiones sobre el que està explicant, que és una cosa dura i difícil, no? I el sentit de l'humor crec que fa que connectis més amb això i que no sigui... Jo, no sé, jo crec molt en l'humor jo crec molt en l'humor per tot. Crec que hem de poder riure's de tot, que no vol dir burlar-nos de tot. Vol dir doncs, que utilitzem l'humor, i que això ens posa una mica els peus a terra, no? Fa una mica que descontextualitzem les coses i crec que és un bon llenguatge. De la mateixa manera, com dic, que l'escenari és un espai de llibertat. Si tu volguessis fer-ho tràgic i molt... molt profund, doncs també tindries tot el teu dret en aquest sentit.
De lo que dius, a mi em recorda, no et donaré una data ni un concert en concret, però veus moments, a vegades concerts de música clàssica, que hi ha un moment on tant el cap d'orquestra o tot l'equip o el conjunt, diguem, agafa doncs, un moment de més humor per interpretar doncs, un tros, una partitura, o quan fan un bis, que et dius, mira, ara hi ficarem aquest toc d'humor. I a vegades aquesta descontextualització, com deies tu, de, doncs, ha sigut un concert molt seriós, tal, i ara i doncs, fem un bis o un repetita sí. I en plan, doncs, a més, divertit. No?
És com quan el concert d'any nou de Viena doncs, fan la marxa Radetzky i el públic toca... fa, saps, aplaudeix i, fa, i segueix el compàs amb les mans, no? Sí, jo crec que serveix una mica doncs, per això, per buscar aquesta complicitat amb l'espectador i és veritat que moltes vegades tenim una tendència o hi ha una tendència moltes vegades a tenir por a certs actes culturals i a prendre-s'ho massa seriosament. No vaig a veure... Jo, això m'hi trobo molt perquè jo treballo exclusivament o majoritàriament, no exclusivament, però majoritàriament amb l'òpera i hi ha molta gent que té una imatge estereotipada de l'òpera. L'altre dia vaig anar al Liceu a veure la Lady Macbeth de Mensch, que aquest muntatge que ha fet l'Àlex Uller i que ha obert la temporada, i em vaig trobar amb una persona que coneixem, va dir, no, he vingut, i m'ha agradat molt perquè és com una posada supermoderna, no és allò dels decorats de cartró pedra i els cantants de 200 quilos, i jo li vaig dir, escolta, és que això que estàs dient, fa 50 anys que ja no és així, vull dir que fa 50 anys que l'òpera no es fa, vull dir que a l'època de Maria Callas, que és als anys 50, ja es feien coses molt modernes. Ella mateixa va revolucionar el llenguatge de l'òpera. I la Montserrat Caballé va fer obres modernes i clàssiques, també. Vull dir que hi ha molt aquesta idea de vaig als concerts i no, és seriós. Jo encara hi ha gent que em diu vaig a un concert, com m'he de vestir? Com vulguis. Saps? No vaig a una exposició d'art contemporani perquè no ho entendré. És que no ho has d'entendre. Has d'obrir les teves sensacions i veure què et suggereix allò, què et comporta, què t'aporta. Vull dir que hem de ser capaços d'enfrontar-nos a l'art, en aquest cas, sense prejudicis i estar oberts perquè una de les coses grans que té és aquesta, és precisament que mou les teves conviccions, els teus principis, el que tu penses, que ho belluga, que de cop i volta et fa reflexionar i et fa que et posis en la pell d'un altre, que vagis al teatre i que tu no has patit una malaltia mental, però que entenguis precisament a través de l'empatia el que està passant a aquella persona i puguis posar-te en la seva pell, i això farà que quan sortis tinguis una visió molt millor del que suposa i més empàtica, no? I això es pot fer des de l'humor, es pot fer des de la tragèdia, però sobretot s'ha de fer sense prejudicis.
De lo que diu el Josep Anton, Judit, em ve una cosa al cap. Fa uns dies parlàvem amb la tertúlia aquesta perspicàcia que tenen doncs, la canalla entre 5, 8, 10 anys, que doncs, tenen una espontaneïtat i ara deia potser que a nivell educatiu fa falta potser aquesta obertura d'anàlisis a nens més joves en el sistema educatiu de poder doncs, mirar un quadro, com ho veuen, com ho interpreten, que siguin ja receptius i amators de emissors, més ben dit, de lo que veuen i interpreten per algunes coses. I potser ho fem més tard, quan ja són més adolescents o cap a algunes carreres.
Jo crec que això ha anat canviant, eh? Jo era, parlo pels meus fills i dins de l'escola andorrana, jo crec que des de molt inici hi ha una matèria en la qual intenten treballar aquests aspectes i després ja quan passen a secundària jo crec que també es fa. Per tant, jo crec que aquí també hem avançat amb això pel fet de que l'escola andorrana potser l'hem pogut adaptar una miqueta més a anar fent certs canvis o certes aportacions, no? Hi ha altres sistemes més rígids, no diria el francès, perquè crec que el francès és algo que sempre també ha pogut tenir més interioritzat, no? Originalment, però no som massa flexibles alguns sistemes. I jo crec que això ho hem anat introduint, crec que això és el que ha donat peu, per exemple, doncs, a aquestes combinacions, no? De poder formar part a una escola escolar de música, de poder introduir dins el tema més de l'art i la pintura quan fan arts plàstiques, no? Poder treballar als pintors... Bueno, jo crec que s'ha anat introduint. El que potser costaria una mica més és aquest vincle, no? De dir, no, escolta, però és que no és únicament això, és que a més els portarem a que ho vegin, no? Fer-los sortir, avui farem teatre i formarà part de la nostre, del nostre sistema i anem a veure el teatre també i després parlarem. Aquesta idea del pensament crític que dèiem abans i que una obra de teatre doncs, t'ofereix quan tu després obres una discussió entre aquella canalla i que es pot obrir. Potser amb això hauríem d'aportar més, no? I d'insistir més. Però bueno, ara també estem en tota aquesta línia de no perdre totes les parts de les STEMs, no? De les mates, que també hem baixat molt i crec que s'ha de trobar un equilibri amb tot això. Bueno, és complex, però evidentment és una qüestió que no es pot desmereixer ni deixar de costat.
Sí, del que dius tu, és una miqueta aquesta valoració d'aquestes persones per la puntuació Aqua que han vingut aquests dies, doncs, per una miqueta doncs, a nivell d'estudis, convalidacions, equilibris, perquè clar, dins d'Europa segurament cada sistema i cada país té un o dos o diversos sistemes com nosaltres a nivell educatiu, i clar, poder equiparar que tots estudiants rebin la mateixa formació per la mateixa diplomatura, licenciatura o nivell d'estudis que vulguin, no té que ser fàcil.
No, jo penso que també és un sistema que actualment amb totes les modalitats a nivell global, jo crec que està entrant una miqueta en diguem, en crisi, no? Perquè tens tantes opcions avui en dia de poder desenvolupar una carrera que a més t'aporti moltes coses sense que sigui única. O sigui, sembla que si no fas aquell sistema curricular és l'única manera que te validin el teu títol i tinguis allò, no? Però a lo millor tu podries complementar, no, els teus estudis o fer una carrera que fos el mateix agafant diferents assignatures i treballant. Per això aquestes vies de mobilitat, aquesta manera cada cop que ho veus més amb els sistemes més amplis amb temes de màsters, d'Erasmus i tot això que ha començat a obrir-se perquè tu puguis tenir els temes de les optatives, perquè tu puguis afegir coses amb aquell sistema, però encara és molt rígid, encara és molt rígid. I jo crec que en poc temps veurem un canvi amb les maneres d'estudiar i amb les maneres també de valorar el fet de que algú, de que tothom que estudia el mateix tingui exactament, no?, el mateix títol i de la mateixa manera i tot tan encaixat. Jo crec que el sistema educatiu i sobretot el sistema universitari haurà d'afrontar canvis molt importants perquè, bueno, la virtualitat t'aporta, no sé, no? Jo mateixa vaig fer ciències polítiques, jo en aquell moment no me podia marxar als Estats Units a fer un màster, però que resulta que avui puc entrar online i el puc fer. I tinc els mateixos professors a la pantalla i aleshores resulta que aquell no em valdrà perquè no entrava dins de l'optativa de no sé què, no? Jo crec que això cada cop més s'haurà de replantejar. El que passa és que clar, tu treus els teus estudiants del teu sistema educatiu i els has de poder oferir aquesta possibilitat, no? de que puguin accedir allà on ells voldrien i que per tant sigui equiparable perquè els acceptin, i això, bueno, pues encara estem aquí i és un esforç important, però bueno, veurem com evoluciona.
Més fàcil per la part musical, que és un llenguatge més universal a nivell d'estudis, que el que explica la Judit per, diguem, una part, o més complex encara, potser?
No, tens raó en aquest sentit. Vull dir que els estudis musicals són la base, és comú a totes, a tot arreu, és bastant comuna, perquè no hi ha... hi ha diferents maneres d'ensenyar-la, hi ha maneres més clàssiques, maneres més innovadores, però la base és la mateixa en aquest sentit. Vull dir que hi ha poca variació en aquests estudis on les possibilitats sí que en els mètodes d'ensenyament. Però jo també penso que hi haurà una revolució en aquest sentit i també penso que, sobretot perquè estem en una societat que tendeix molt a l'especialització, en què tu vulguis fer, doncs això... coses molt, 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 molt concretes, i crec que cada vegada es tendirà més a que tu triïs un camí que et faràs tu mateix en base al que vulguis arribar a fer amb la teva vida, i podràs triar coses de diferents carreres o de diferents matèries per arribar al punt on vols arribar. Jo crec molt, com he dit abans, en un ensenyament humanista on a part de moltes de les matèries que vols fer per al que tu et vulguis dedicar professionalment, doncs et donen coneixement d'altres coses que a priori et donen la sensació que no et serviran de res, però que després t'acaben servint. Jo crec molt en això i crec que això fa una cosa molt important en la vida, que és despertar la curiositat que hem de fer. Doncs estic molt d'acord amb el que ha dit la Judit, de pensament crític, de fer doncs que la gent estigui desperta, que tingui curiositat per saber què passa, com funcionen les coses, què passa a l'altra punta del món, què passa aquí, i en aquest sentit tot el que vagi en aquesta línia més humanista em sembla molt bé.
Molt bé, doncs anirem a publicitat i de lo que hem dit abans hi ha una cosa d'un missatge que us agradarà.
Baixes a Barcelona?
Busques plans nous de cap de setmana?
Els trobaràs al MNAC.
Fan una pila d'activitats per joves i grans i per gaudir en família, tallers, concerts, dansa, visites guiades i sessions de DJ. Fins i tot una diada castellera aquest diumenge. I acabeu prenent el vermut a la terrassa més privilegiada de Barcelona davant del Palau Nacional. A Montjuïc, des de la plaça d'Espanya. Vols idees per al dissabte i diumenge? Trobes a la web capdesetmanaalmanac.cat la manera més divertida de descobrir l'art al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Baixes a Barcelona?
Busques plans nous de cap de setmana?
Els trobaràs al MNAC.
A Barcelona, a Montjuïc, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els caps de setmana són més animats.
Sessions de DJ, tallers de creació, visites sobre els secrets de les obres.
Descobreix l'art, tu, amb amics o en família.
Fes plans a capdesetmanaalmanac.cat.
Cap de setmana, cap al MNAC.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Judit Pallarès i el Joan Anton Retxi. Bé, doncs parlàvem de cultura abans del tall publicitari, cosa que també hi ha altres coses d'actualitat, molt lligat al tema de la salut mental, que és avui, el telèfon 177, que és doncs per atendre la gent en moments complicats, de moments difícils de la vida, ha rebut ja 14 trucades aquest primer mes. Millor que en rebi poques, és un mal signe que en rebi poques perquè la gent no gosa trucar o perquè justament hi ha poques necessitats. Es pot interpretar de dues maneres, no?, aquesta xifra.
Sí, pots fer la doble lectura, això amb totes les dades passa, no? Jo crec que, sincerament, tenia la sensació que no seria un telèfon, no sé per què, de que teníem massa instaurat que això de trucar un telèfon per demanar ajuda o per explicar la teva situació no tenia massa clar si funcionaria. Per tant, crec que està bé veure, i perquè és un recurs que, bueno, si no el tens, segur que no ho saps. O sigui, en el moment que el poses, tens que passar aquest període d'introduir aquesta nova acció, no?, dins d'aquest sistema, i podria ser que no hagués trucat ningú. Però bueno, si al final ha trucat 14 persones, vol dir que aquest número és necessari i que per tant és un recurs més que no ens sobra i que està allà per a aquelles persones que ho necessiten. Jo crec que la lectura ha de ser que això s'ha de mantenir i que si més gent ho sap, de vegades és més fàcil parlar per telèfon amb algú que no coneixes que de vegades explicar-li a la persona que tens al costat, perquè això va així. Les angos, per lo que sigui, per la teva situació familiar, pues perquè una mare no trasllada els seus neguits als seus fills o tampoc als seus pares o al revés, bueno, per mil raons, doncs crec que un número de telèfon ofereix certa opció, no?, de fins i tot d'anonimat en aquest sentit, que pot ser útil, i per tant jo crec que el recurs s'ha de mantenir i està allà per qui ho necessitin, per tant crec que és important.
Sí, sobretot el que dius tu, la trucada és anònima i d'altre cantó les persones que estan per escoltar les persones necessitades són professionals, o sigui, això també és una cosa important, perquè a vegades també pots dir, Joan Anton, doncs mira, truco aquí, però aviam qui em despenja d'altre cantó.
Sí. Una de les coses fantàstiques, ho heu comentat abans, és com ha canviat la nostra percepció de totes aquestes coses, no? Jo recordo quan era petitet o jovenet, i no tan petitet, que hi havia allò que em deien el telèfon de l'esperança, no? I que era una cosa com molt exòtica i molt, no? I en canvi ara som més conscients de tots aquests temes en la nostra societat i ho veiem més, ho veiem amb doncs, sí, ho hem normalitzat entre cometes, no? I no és cap estigma patir o passar per moments baixos i hem de ser capaços de demanar ajuda, i en aquest sentit totes aquestes eines són fantàstiques i estic molt d'acord en el que ha dit la Judit, que a vegades doncs, parlar amb algú que no et coneix doncs, t'allibera d'un pes o pots expressar-te més clarament, pots expressar les teves angoixes, les teves pors, pots expressar com et sents, i crec que totes aquestes eines són fantàstiques i hem de normalitzar-les, hem de normalitzar totes aquestes històries. No ens ha de fer por parlar d'aquestes coses i de moltes d'altres. Jo recordo, sí, o doncs el tema del càncer, no? Que quan jo era petit deia, ha tingut un mal lleig, no es deia ni la paraula, i ara doncs sí, doncs tens, si tens un càncer, tens un càncer, i si tens una depressió, tens una depressió, i si tens un trastorn bipolar, tens un trastorn bipolar, i és el mateix que si tens la grip. No és el mateix, però és una patologia, i sí, hi ha eines perquè puguis superar-les i no t'ha de fer, no és cap estigma patir qualsevol d'aquestes malalties.
De les paraules que has dit tu, Joan Anton, ara em ve un al cap que deien les padrines, ha tingut un atac de feridura.
També. Amb sí, aquest m'ha vingut al cap tant. També, quan ho estava dient. Sí, jo això encara ho he sentit, sí, a casa nostra.
Per les embòlies i els ictus i totes aquestes coses. Sí, hi havia una mica com de superstició, no? Que no ho deies pel seu nom perquè no et toqués o... Sí, jo... aquest obscurantisme en moltes d'aquestes coses, penso que sí, que ho hem normalitzat en aquest sentit. En moltes coses, les malalties mentals és un clar exemple, doncs a tota aquesta gent famosa i popular que ha patit aquestes coses i que no li fa por explicar-ho, saps? Que no tenen cap problema en dir-ho i que nosaltres com a societat ho hem normalitzat, ho entenem i sabem que forma part d'aquest món que ens ha tocat viure, no? I encara hi ha molta feina a fer en aquest sentit, però penso que hem avançat en la bona direcció.
En paraules, no serà paraules antigues, però ara m'ha vingut al cap de a les èpoques radiofòniques de les cartes d'Helena Francis, per dir-ho
sí,
un 177, però amb altres mitjans, un altre temps, sí, però era també una miqueta aquestes neguits
i angoixes. I el telèfon de l'esperança que comentava el Joan Anton sonava com de pel·lícula, no?
Sí,
veiem a les pel·lícules,
total,
com tot molt llunyà, sí, no? Molt. I ara doncs, sí, nosaltres posem al final aquí un recurs, evidentment, no amb una senyora Francis que, bueno, pues, semblava que tenia certes dotes per poder aconsellar la gent en tota la seva vida, però sí que amb professionals, que crec que això és superimportant. Bueno, jo no sé si vam passar el cuento, però quan vam tenir la pandèmia vam posar un telèfon, que a més jo estava a funció pública, i vam tenir que muntar una sala per respondre els números de telèfon, i allà se'ns trucava per tot, i fins i tot va haver-hi un moment que vam tenir una situació, i aquesta la recordo, de molta crisi, perquè ens va trucar una senyora dient el meu home té un atac de cor, el 116 no respon, perquè era el moment del telèfon saturat de l'hospital, els bombers no em contesten, o sigui, havia tantíssim moviment, sobretot en els primers moments, que des d'allà vam tenir que poder trucar al cap de la policia i dir algú ha d'anar-hi allà, perquè allà aquesta senyora estava, i la vam aguantar el telèfon mentre uns intentaven desbloquear la situació perquè alguna ambulància hi anés, no? Vull dir que de vegades disposar d'un telèfon en un moment per donar resposta d'una manera coordinada i bé, jo crec que pot ser molt útil, i en aquests casos poden salvar vides, perquè bueno, no saps fins a quin punt et pot trucar algú i en quina situació, no? Sí. Jo crec que està molt bé.
Sobretot
que estigui...
és aquesta idea de no sentir-te sol, saber que hi ha algú a l'altra banda que et pot donar un cop de mà. En aquesta societat on estem tan connectats a tot, però que hi ha tantes persones que malauradament se senten soles, que senten que estan rodejades de gent, que vius en blocs de pisos i que tens veïns amb els que no has creuat ni una paraula i que et sents sol, saber que hi ha la possibilitat de que connectis amb algú a l'altra banda, no?, i que puguis expressar-te, crec que és important.
El que dius tu, a mi em sobta, perquè a vegades, i és cert, i té que passar segurament aquí al país, que tu vius en un edifici i molts dels teus veïns no els coneixes.
Sí.
I quan te'n vas a viure, a mi em va passar fa temps enrere d'anar a viure en un edifici i fer tota l'escala i presentar-me a tots els veïns, no? Però va ser una cosa que després, en retrospectiva, dius, ostres, i ara quanta
gent fa? Això avui ja no,
No.
Això abans no passava a Andorra, que tu no coneguessis els teus veïns, i ara passa.
Sí, sí, sí.
Ara
sí,
passa,
sí, sí.
Hi ha hagut també molt moviment, molt canvi, no? On estàs, doncs, la gent ha anat marxant i han vingut de nous, i de cop i volta no els coneixes.
No, i això que tu vas fer, després la gent ho s'ho pren amb suspicàcia, saps? La gent diu, ui, mira, el raro del quart primera, saps? Que
jo no podria fer, m'hi dirien si estic demanant el vot.
Sí, exacte. Vull dir que això hauria de ser la norma, hauria de ser el que fos normal, que tu et presentis, que coneguis els veïns, que sàpigues, doncs això, si necessiteu qualsevol cosa, aquí estic, saps? Vull dir que jo, quan era petit, coneixia tots els veïns de l'escala. Ara en conec alguns perquè tinc aquest tarannà de que m'agrada conèixer els veïns, no? No els conec a tots, malauradament. Els meus directes no els conec. Conec els de sota i els de sobre. Però vull dir que hauríem de tornar una mica a aquest component social, de societat, d'estar una mica més connectats, tot plegats.
Que a més amb la pandèmia ho vam activar.
Sí, 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 sí. I amb la pandèmia és cert que es va fer una mica més.
Sí,
jo recordo que sortíem a aplaudir els sanitaris a les 8 del vespre i jo veia els veïns del davant i ens saludàvem, saps? Que no ens havíem saludat mai i ara ens saludàvem i què tal? I si necessita alguna cosa, vull dir que tenia aquest punt social... crec que és important i que hauríem de recuperar una mica totes aquestes coses. Semblava que la pandèmia ens canviaria molt i després ens ha canviat menys del desitjable, crec.
Sí.
Tenim memòria de peix vermell, no?
Sí, 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 una miqueta sí, perquè sí, tots teníem com millors intencions, no?
De memòria de peix vermell, no és un paral·lel, diguem, elegant que estic fent, però Canillo ha canviat la moratòria sobre la construcció i sobre les noves bordes que es faran, doncs ha exigit que hi hagi, doncs, un respecte, diguem, de la construcció tradicional de muntanya, pedra, taulats de llosa, fusta... Diria que potser ho hauríem pogut aplicar abans amb moltes coses que s'han fet, per guardar la nostra idiosincràsia a nivell de país i de vistes, perquè volem un país turístic i segons on vas a la muntanya veus algunes coses que et dius, caram, entre la Borda Vella maca de pedra i el que han fet al cantó, és discutible.
Bueno, també jo crec que aquí el que mostra és que també nosaltres tenim un altre criteri amb les coses, que amb el llarg del temps doncs va en una direcció o en una altra, no? Nosaltres havíem viscut aquí amb un sistema en el que el primer pla d'urbanisme de les parròquies real es provoca amb aquella supermoratòria que es va fer, doncs mira, jo estava al Comú de la Massana, 2003, doncs en 2003 estava en pla d'urbanisme. Per tant, realment no fa tant temps que se'ns va passar pel cap que havíem de començar donant alguna cosa. Ens va il·luminar Ordino, amb això que dius tu, no? Que va ser el primer que va dir, escolta, anem a mantenir això el que és, perquè si no, i això va ser molt bo per la parròquia i va fer que altres volguessin començar a pensar que potser havíem de tenir aquest criteri, i ara doncs cada cop tenim també aquesta visió, no? de certs espais doncs, que estiguin més protegits, més coherents amb l'entorn i que estiguin més dins de tot això. És cert que Canillo, per exemple, va ser dels primers que l'anterior legislatura va començar a fer mesures molt importants amb les modificacions del seu propi pla, i algunes van ser també molt restrictives amb alguns espais, que jo crec que el que estan fent ara és que un cop ja s'ha fet lo gros, anem a depurar una miqueta a aquesta part de la norma, però respectant el que tenim. Bueno, és que déu-n'hi-do el que s'ha construït a Canillo, eh? Déu-n'hi-do lo que s'ha construït a Canillo, que ja va ser provocat per la moratòria de fa 20 anys enrere. Vull dir que, bueno, crec que no és únicament una consciència de les entitats i de les institucions, crec que també aquí cal una consciència personal i privada d'aquells que tenen casa seva com la volen i qui volen fer, no? I no, que som altament reactius, no? I de seguida que surt una cosa, doncs la resposta contrària és immediata també, no? Sembla que a tothom se li priva d'algo, però jo crec que en entorns hem de preservar-los i hem de ser més conscients també de tot això. Bueno, jo no ho veig malament, sincerament.
Això també potser l'opinió pública de la gent, ostres, està fent un edifici que lleig, no? Dius, en set llocs també impacta.
Sí, impacta, sí, naturalment. No, passa una mica com amb les polítiques culturals que parlàvem al principi de la tertúlia. Tot això has de tenir sempre una visió a llarg termini. Has de preveure com evolucionaran les coses en 20 anys, en 30 anys, en 50, com és l'Andorra que volem d'aquí 100 anys, com ha de ser, i has de tenir aquesta visió. És difícil moltes vegades amb els polítics per una qüestió totalment lògica i natural, que estàs 4 anys o 8 anys i vols resultats, perquè dels resultats depèn que et tornin a votar. Però sempre, com a ciutadà, nosaltres, que l'única cosa que fem és votar, doncs has de tenir una mica aquesta visió de quin país vols o com vols que evolucioni el teu país, que vols que sigui Andorra o que es converteixi. Mm. I en aquest sentit, doncs, si volem preservar aquest espai natural tan meravellós que tenim, si volem que les construccions siguin respectuoses, doncs hem de tenir lleis que vagin una mica en aquesta línia.
Una cosa que parlant de construcció, que diguem seria l'oposat, però és una realitat al país. Terratrèmols d'Andorra, doncs se'n van enregistrar 230 i alguna cosa en aquestes últimes estadístiques. Dius,
m'ha sorprès la xifra, sí, molt elevada.
Molt elevada, sí, també. Sí. És cert que llegia que arran d'això nova construcció es fa doncs amb tècniques antisísmiques, però clar, hi ha moltes coses, moltes bordes antigues que no ho han sigut així, sí. I que bé han superat doncs els terratrèmols que han tingut.
I el pas del temps.
I el pas del temps també. Aleshores, dius, potser els padrins ho feien millor que no pas nosaltres avui dia, les coses.
Bueno, hi ha algunes coses que quan veus el temps que aguanten penses, pues, potser sí que és veritat que no ho fem tot tan bé, no? Jo una de les coses que penso és aquestes grans foradades que fem a la muntanya quan abans es construïa sobre la roca, i hasta penso que són que la Bíblia diu construeix la teva casa sobre la roca que sobre l'arena no aguantarà. Per tant, construir sobre roca sempre és molt més consistent, no? De que però ja fa molts anys que tot lo nou es fa en tenim aquest tracte una mica més aquesta visió antisísmica, però clar, les bordes i tot això, és cert que molts edificis antics, segons com, no aguantarien. De moment no ha caigut cap que coneixem, no? per com a conseqüència d'això, però bueno, són temes que s'han de tenir en compte, evidentment, tot i que ara veiem la natura tan revolucionada que hi haurà coses que no podem preveure. Jo amb això que comentaves del temps aquesta necessitat de projectar, no? I de tenir més visió, alguns governs tenint en compte que els polítics hem d'anar canviant quan toca i tal, el que sí que s'estan fent equips de prospectiva molt importants, i aleshores són equips que treballen on els governs consulten, no? Són equips de recerca i de treball de prospectiva en relació a certes valoracions, no? Aquest esforç que s'ha fet, per exemple, pel tema d'analitzar conseqüències d'impacte en relació a la Unió Europea, ja existeixen instituts en d'altres països, els anglesos són un model amb això, on tenen diferents agents que també privats i independents i treballen amb aquell equip de prospectiva, i per tant, sigui el que sigui, el govern que entra pot fer les preguntes adequades en relació, vale, a mi m'agradaria fer això, bueno, però és que això resulta que ja ho van valorar anteriorment i resulta que això en 10 anys et cau, o això faràs una inversió aquí quan tenim un problema amb aquell territori, no? I donen tota aquesta informació de dades, no? I d'informació que aquí sempre variem pel tema de les dades, per poder, vingui qui vingui, prendre les decisions sempre amb una direcció de coses que de vegades ja són compartides, no? Hi ha aspectes en aquest país que sembla mentida que vulguem algunes vegades posar-nos d'acord per algunes coses i per d'altres no. Jo, per exemple, penso, i des de que vaig ser ministre de Funció Pública encara ho penso més, si en alguna cosa hauríem de tenir un pacte d'estat real entre totes les forces polítiques per tenir una reforma de l'administració pública i una projecció en relació als treballadors públics, és entendre la digitalització i la transformació digital amb un acompanyament també de la reforma de l'administració, i això requereix de més de 4 anys, requereix, i no pot estar subjecte als valls polítics,
i
no pot estar subjecte als valls polítics, i per tant és molt important que en algun moment ens posem tots d'acord per projectar aquesta transformació a 10, 15 i 20 anys, no? Perquè si no, doncs aquests canvis no es produiran mai, i aquí es necessiten acords importants i necessites un treball de prospectiva, i jo penso que això és algo que haurem de començar a valorar millor.
una línia de conducta.
Sí, sí, estic totalment d'acord en això. I trobes a faltar, no només Andorra, la política en general, mundial, global, tota aquesta política de pactes, de tenir una visió davant dels reptes, canvi climàtic, vull dir, totes les crisis econòmiques, el canvi climàtic, la crisi, gran crisi migracional que portarà, vull dir, tenir presents totes aquestes coses i ser, arribar més a pactes que ens facin avançar tots amb una visió més clara del futur.
De lo que dius tu, Judit, em ve al cap una notícia que va haver-hi fa pocs dies, que el govern, doncs, canviava de posició perquè els sindicats tinguin veu i vot en els processos de selecció en segons quins cossos.
Bueno, això ja va passar a la legislatura anterior. La llei de funció pública, a mi m'ha sorprès una mica, aquesta voluntat. Ahir també vaig llegir una altra notícia que m'extranya, i jo crec que també aquí ens falta una mica més de formació jurídica en alguns aspectes. La llei de funció pública, que es va aprovar posterior a la llei d'educació, ja permetia que els sindicats tinguessin veu i vot en els processos de selecció. I és una llei que la d'educació és complementària amb la de funció pública. Per tant, amb educació ja s'havia fet amb els... Hi ha la llei de funció pública pels cossos generals, que també obliga als treballadors dels comuns en alguns aspectes, però els comuns desenvolupen la seva pròpia normativa en base a aquesta llei, la llei d'educació i la llei d'interior, perquè interior, pel tema dels cossos especials, requereixen tenir una llei qualificada específica, no? on tractes temes com, per exemple, el dret de vaga, no? Que és el més discutit. En el tema d'educació ja hi tenien dret per formar-hi part. En realitat, el govern no ha canviat massa d'opinió amb això, perquè ja ho van fer la legislatura anterior. Per tant, era un canvi que no era difícil de fer, únicament era escriure amb aquella llei d'educació el mateix que diu la llei de funció pública, que crec que va en aquest sentit. Que els sindicats tinguin veu i vot en tots aquests processos, bueno, al final el procés de selecció, com demanen, és un comitè molt tècnic que té poc marge de maniobra. Passa que hi havia una reticència i una desconfiança molt gran de que aquests comitès de decisió són caixes negres, no? Igual que es té aquesta percepció de vegades amb un govern, no? Que és una caixa negra que ningú sap què passa.
Llavors s'hi senten
els ministres com si fos un conclave que fins que no hi ha una fumera no saps què fan. Jo, els processos de selecció dins de l'administració general... dels comuns no hi entraré massa perquè cadascú té una ordenació amb això, però dins de lo que són els processos de selecció, al final el que portes amb aquella taula de decisió és una nota final d'una persona que ha fet un examen, una prova i una valoració que ni tan sols de vegades és pels membres ni dels sindicats ni del govern, sinó per personal tècnic. Vull dir, quan passes un examen de català és un professor de català que t'estarà examinant, i si has de fer una valoració tècnica en relació a un projecte d'enginyeria, no et preocupis que hi haurà un enginyer que evaluarà. Per tant, ni el sindicat ni tampoc els membres del govern opinen en relació al resultat final d'aquella nota, aquell senyor ha aprovat o no ha aprovat, o aquella senyora. Per tant, no tenia massa sentit dir que estiguin o que no estiguin, perquè tampoc és un comitè tècnic de selecció, no hi ha massa marge de maniobra, no? I aleshores, però bueno, és molt, evidentment és un acte de transparència evident, que ja ho teníem clar la legislatura anterior i es va adoptar. Per tant, jo crec que això és en positiu, perquè també veuran els sindicats que ja no hi ha cap voluntat de malmetre res ni malmetre a ningú.
De secretisme ni oscurantisme.
Clar. Jo crec que en virtut de la transparència és un pas endavant, perquè es pensava que jo estava tot manegat. Jo crec que serà molt positiu, la veritat.
Jo voldria només dir una cosa, que és que a mi sempre es diu com una... Quan han canviat d'opinió, saps? I sempre té un component negatiu, i jo trobo que està molt bé, que si trobes que ho pots fer millor o que pots... Que està molt bé canviar d'opinió. Que a vegades tendim a mantenir-nos massa en les nostres opinions perquè són les nostres i no! Hem de... I que ser permeables i canviar és un bon símptoma.
És molt important, i a més hem de ser cada cop més... Tornant al principi, perquè crec que ja ens tallaràs, amb la idea també de créixer en pensament crític,
sí,
i la societat hauria de ser més tolerant, sí, en aquest sentit, sí, perquè hi ha un excés de toxicitat positiva. L'altre dia llegia un article d'això i ho vaig trobar molt bé. O sigui, aquella tendència que tenim a dir no, tot va bé, tot va bé, tot va bé, tot va bé, fins que hi ha empreses que tothom diu tot va bé i de cop i volta cauen.
Sí,
i és que ningú va ser capaç de dir, escolta, és que no tot anava bé, no. I és que hi havia algo que estàvem fent malament. Això també passa amb la política. Hi ha coses, doncs, que s'han s'han de discutir. Jo crec que som una societat altament molt crítica i reactiva, com deia abans, però també penso que això permet aquest canvi sense sí. que tu hagis de perdre absolutament totes les teves vestidures pel fet de que has canviat d'una opinió, quan és per bé.
Clar.
Sí, escolta, tots hem entès que això serà millor. Ostres, doncs anem cap aquí, si no sí. passa res. No?
Sí, 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 absolutament. Estic totalment d'acord.
De lo que has dit tu, per acabar el programa, és cert que tenim tendència, i has dit la paraula, a discutir, i jo a vegades faig el parell, bueno, ja discutir i conversar. Són dues fases de negociació diferents, no? La primera és conversar i després, quan hi ha desacord, és potser la discussió per arribar a un punt d'acord, no? Per dir-ho així.
Sí, però bueno, quan estàs amb taules negociadores, que bueno, jo n'he estat amb algunes, amb temes, al final el que acabes de fer és dir, escolta, els punts vermells anem a parlar-los més tard. Anem a posar primer a sobre la taula en tot allò en què estem d'acord i anem a treballar amb allò. I l'altre, després arribarem a acords, no? I quan tu estableixes una relació de confiança i que l'altre veu que no li estàs fent el llit i que no hi ha aquesta tendència, no?, que cada cop també s'està superant en els processos de negociació. Jo he d'amagar informació perquè la informació, no?, és poder. Bueno, doncs al millor resulta que t'arruïnes per amagar una informació que era vital davant d'una negociació important, no?, i que al millor et salvava de certes decisions. Jo crec que quan tu ja estableixes una bona relació, aquesta conversa que tu dius, després anem a veure on estan aquestes fases més vermelles, no?, i arribar a acords i de vegades a no fer res, també. Ni tu ni jo, si amb això no hi podem entrar, potser no toca que ho fem ara, perquè si ningú dels dos treballarà en aquella direcció, anem a veure si això, de vegades, doncs quan deixes que hi hagi altres actors que ho veuen d'una altra manera, o les circumstàncies, o el context i la conjuntura canvia, doncs algunes coses se reubiquen, no? Però tenim poc costum i la gent s'ofèn. Jo que soc bastant... que de seguida m'hi pujo, no?, i dic... però que en realitat, no, és que és, no, si no t'estic cridant, dius, m'estàs cridant, no, estic cridant, però t'estic cridant.
Ets
tu,
vehement,
saps? Soc molt vehement amb algunes coses.
El teu punt de vista.
Doncs m'he trobat en més d'una situació de dir, és que estem discutint, no, per fi parlem, home, per fi parlem. Això és una pel·li, això és una pel·li.
És l'entusiasme, sí, és l'entusiasme.
Sí. Sí. Que abans parlàvem de pel·lis.
Doncs bé, sí. Amb aquest entusiasme que hem tingut aquesta tertúlia avui, Joan Anton Reixi, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu per convidar-me.
Un plaer, ja ho saps. Judit Pallarès, moltes gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies a tu.
Fins la propera.
Fins la propera.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia de divendres.